4 minuts i seran les 11 del matí. Temps tot seguit per la informació esportiva per abordar el cap de setmana esportiu en aquesta prèvia, en aquest divendres 17 d'octubre de 2025. Si parlem de futbol, recordarem d'entrada que la Unió Esportiva Sitges es desplaça demà fins a les Terres de l'Ebre per jugar al camp del Tortosa Ebre. Un Tortosa Ebre que, atenció, ve de guanyar el seu últim partit 0-1 al camp del Sant Boià, i un Sitges per contra que sembla que encara no ha donat massa en la tecla en aquest inici de campionat i que porta un 2-9 en els últims partits disputats. Bé, en parlarem. Farem també la prèvia del grup 13 de la tercera catalana amb el partit que jugarà amb el filial, el Sitges B, diumenge aquí a 7:45 contra el Sant Pere Molanta. I també més coses, en bàsquet, el bàsquet de Sitges que buscarà la seva primera victòria a la pista de la S demà per la tarda a partir de les 6. El Rugby Club Sitges que enceta el seu camí a la divisió d'honor B jugant aquí a casa. Recordem que ja va debutar amb derrota amb l'Hospitalet. Demà rep el Buc aquí al polivalent de Pinsbens a partir de 4:45. Mentre que el Club Patí Subursitges defensarà el liderat jugant a la pista del Club Patí Vilafranca. Vinga, ens hi posem. Abans, però, de fer prèvia de tot el cap de setmana esportiu, ja ens ho permetran. Avui comencem parlant d'una experiència, la que ha viscut un sitgetà i actual jugador de la Unió Esportiva Sitges. En Xavi Cabezas va disputar el passat mes de setembre la Copa Mundial Universitària de Futbol, en la que hi van participar 24 equips universitaris de 17 països. Una Copa Mundial que es va jugar a la Xina del 17 al 28 de setembre i que va guanyar, per cert, la Universitat de Ghana, imposant-se en la gran final 2-1 a la Universitat Paulista del Brasil. Xavi Cabezas va formar part de l'equip que va presentar la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Els catalans no van poder accedir a la fase final, ja que van quedar tercers de grup. Malgrat tot, Xavi Cabezas parla d'una gran experiència, la que va viure el passat mes de setembre en aquesta Copa Mundial Universitària i amb ganes, fins i tot, de repetir.
Bueno, la veritat és que com a experiència va ser una experiència única, que amb records imborrables que se'm quedaran sempre gravats, i la vaig disfrutar moltíssim. Vam fer un grup. De fet, jo no coneixia molt els companys que anaven, perquè era el primer cop que anava amb l'equip universitari, i res, vam formar una família en molt poc temps i va ser una experiència boníssima, la veritat.
Com accedeixes? És a dir, quin ha estat el procés per poder accedir a l'equip universitari, perquè es fixin en tu, perquè t'incorporis? Com funciona el procés?
Doncs mira, molt fàcil. Tu pots fer unes inscripcions i es pot inscriure tota la gent que vulgui de lo que és la Universitat Ramon Llull. Dins de Ramon Llull hi ha Universitat de Blanquerna, ESADE, etc. I la gent que vulgui participar en l'equip de futbol es pot inscriure. Llavors fan una selecció dels jugadors, uns entrenaments, i allà trien l'equip més potent o els jugadors que més els agraden i formen la selecció.
S'hi presenten molts, Xavi?
Sí, normalment hi ha bastanta gent, uns 30-35 jugadors, i a la Copa del Món, per exemple, només vam poder anar 18.
Déu-n'hi-do. Bé, afortunadament va ser un dels jugadors triats, i cap a la Xina hi falta gent. Aquesta Copa Mundial Universitària de Futbol, que es va celebrar del 17 al 18 de setembre, hi havia 24 equips d'universitats de 17 països. Si et pregunto pel campionat, vaja, a nivell de resultats potser no va anar massa bé, no?
No, la veritat és que no ens va sortir com volíem. Sí que és veritat que igual vam tindre, bueno, el grup més difícil, o el grup de l'amor, que se li diu. Però bueno, la veritat és que els primers partits, igual, nervis, no ens coneixien molt, etc. Però a poc a poc al final els resultats van arribar i va quedar reflectit sobretot els resultats dels últims partits, que vam poder guanyar-los força bé.
Veu quedar, si no m'equivoco, Xavi, tercers de grup?
Correcte.
I això us va impedir disputar la fase final, oi?
Correcte. Vam perdre el primer partit contra Brasil i 1-0, resultat per la mínima. Vam perdre després contra Ghana 1-4, i el tercer partit el vam guanyar i ens vam classificar com a tercers de grup.
El campió d'enguany ha estat la Universitat de Ghana, que es va imposar amb la Universitat Paulista de Brasil per 2-1. Quin era el nivell? Era un nivell potent o els equips?
Sí, la veritat és que hi havia bastant nivell, òbviament equips més que altres, però bueno, el nivell era fort, i ja et dic, com t'he dit abans, justament a nosaltres ens va tocar grup Brasil i Ghana, i van ser els dos finalistes, o sigui que hi havia bastant nivell i ens va tocar, bueno,
sí. Grup de la mort. El grup és més complicat. Pel que fa a l'equip, l'equip de la Universitat Ramon Llull, Xavi, clar, com tu, doncs companys que deuen jugar en diferents equips, no? Ja sigui del futbol català o... hi havia de tot, suposo.
Correcte, sí, hi ha molts jugadors de l'equip de la universitat que estan en actiu jugant a equips com equips de futbol, de la primera catalana, etc. I sí.
Futbolísticament, us va costar l'adaptació o no? Perquè clar, no sé si vau tenir massa temps per poder entrenar i per poder adaptar-vos.
Sí, no ens va costar, perquè al final...
Clar, això és futbol, clar.
Correcte, llavors, el futbol aquí a Catalunya és molt similar, molts equips juguen similar, llavors bueno, ens vam entendre molt bé i hi havia bon nivell a l'equip. Però sí que és veritat que no vam tindre molts entrenaments. Vam fer un entrenament aquí abans de marxar i allà vam tindre 3 entrenaments o 4, si no recordo malament, abans d'iniciar el que era la competició.
Uh-huh. Qui era el vostre entrenador?
El nostre entrenador teníem un que es diu Martí Puig,
D'acord.
De Torredembarra.
També vinculat al món de futbol, entenc.
Sí, va ser, de fet era jugador universitari a la selecció i ara ha passat a ser entrenador.
Com dèiem, a nivell de resultats, doncs vaja, no va ser la millor experiència, però com a experiència en el seu global, Xavi, imagino que sí, no? Te'n vas lluny d'aquí, te'n vas a la Xina, comparteixes uns dies amb els companys, amb l'equip, bé, no?
Sí, ja et dic que com a experiència va ser una experiència única i segurament irrepetible, i la vaig disfrutar moltíssim. Ja era conscient de que aquestes coses s'han de disfrutar molt, perquè no saps si en algun moment poden tornar a passar, i sí, han sigut unes setmanes molt bones i de molt aprenentatge.
És fins a una determinada edat, entenc, no? Vull dir, aquí no pot accedir tothom que vulgui.
Correcte, fins als 25 anys.
D'acord.
Pot jugar-la. Uh-huh. De fet, t'ho explico ràpid.
Sí.
Va haver-hi bastant afollon, perquè es veu que ja va haver-hi futbolistes de Ghana que no complien aquesta edat.
És un clàssic, això. Els futbolistes africans sempre hi ha...
Llavors, ara, bueno, com van ser a més a més els campions i tal, van haver-hi bastantes queixes i van haver-hi bastantes reclamacions i tal, i es veu que la FISU, que és l'organitzadora, ho estava investigant i de més. Però ja. Sí que és veritat que hi havia futbolistes que no complien l'edat, o sigui que es passaven de l'edat.
D'acord. I el nivell, què tal?
No, el nivell, en quant a, per exemple, la campiona que va ser Ghana, era un nivell molt alt. Hi havia jugadors, físicament ja saps com són els jugadors d'allà, físicament són molt forts, molt potents, i hi havia molt de nivell, tant Ghana com altres equips. Jo penso que tots els equips amb els que ens vam enfrontar nosaltres tenien bastant nivell, tenien les seves qualitats i els seus defectes, òbviament, com tots els equips, però hi havia bastant nivell.
D'acord.
Et diria que el nivell era similar aquí, un Lliga Elit...
Déu-n'hi-do.
Algun equip de tercera ref també podria haver-hi.
Molt bé. Escolta'm, quants dies hi veu estar, Xavi?
Vam estar del 17 de setembre fins al 23.
Déu-n'hi-do.
Sí, van ser bastants dies, la veritat.
Molt bé. Repetiràs o tens previst repetir o què?
Sí, hi ha l'opció. Jo encantat, la veritat, perquè són experiències que no acostumen a passar molts cops, i jo crec que s'han de fer i s'han de repetir.
És cada 2 anys, no?, si el tinc mal entès.
Sí, és cada 2 anys i t'has de classificar. Nosaltres aquest any vam anar com a wildcard, que és com a convidat,
ja, sí,
després
sí.
Del torneig del Mundial tan bo que vam fer l'últim cop abans que anés jo aquest, en quant van mostrar molt de respecte, van, bueno, i llavors els hi va agradar molt la selecció d'aquí del Real Ramon Llull, com representant com a Espanya, i ens van convidar. Llavors, ara no sé si hi haurà la sort o no que ens puguin tornar a convidar o ens haurem de classificar. Uh-huh. Si ens hem de classificar, hem de guanyar el Campionat d'Espanya.
D'acord. Sí.
Totes amb universitats tot d'Espanya, que juga a Granada al març, i llavors sí que si guanyes el Campionat d'Espanya vas classificat al Campionat del Món.
Molt bé. Doncs benvingut a la realitat, i la realitat es diu que bé, has tornat a Sitges i tornes ja a la disciplina de la Unió Esportiva Sitges, i bé, Xavi, com valores aquesta segona temporada al club?
Bueno, la veritat és que estic molt content de poder servir al Sitges. L'any passat va ser un any molt bo. Vam estar a punt de poder viure una fita històrica pel club, que hagués sigut l'ascens de categoria o jugar un possible play-off per poder pujar. Però bueno, aquest any l'afronto sincerament amb les mateixes ganes i a veure què passa.
De moment, el bagatge en aquest inici no està sent el millor. Veniu de l'empat a 1 amb el Tàrrega, ara visiteu un camp difícil com és Tortosa Ebre. El que deia, no, Xavi, potser l'inici no està sent el que s'esperava, potser.
Correcte, com veus tu, bueno, no, les coses no ens estan sortint com volem, però bueno, això al final no és com comença, sinó com acaba. Encara, hi ha hagut també moltes baixes aquestes primeres jornades. Potser és normal. A més, hi ha una mica més de pressió aquest any per la fita que s'ha marcat a final d'any. Llavors, bueno, jo crec que al final els resultats arribaran i ja està.
És un hàndicap? Creus que és un hàndicap el fet que aquest any, pel paper que veu fer la temporada passada, doncs hi hagi una miqueta aquesta etiqueta d'equip, una miqueta que està, entre cometes, obligat a estar dalt?
Podria ser un hàndicap. Jo, en el meu cas, no m'ho prenc així. Jo ja. Sé perfectament, bueno, el que hi ha en joc i el que no, i sé que som capaços d'aconseguir-ho. Però igual, dins de l'equip sí que és veritat que hi puc veure una miqueta de pressió a l'hora de, bueno, de que no juguem com l'any passat, no, igual no disfrutem tant jugant perquè sabem el que hi ha, no? I es nota.
Molt bé. Xavi, en res, gràcies per haver-te la nostra trucada. Volíem conèixer de primera mà el que ha estat aquesta experiència com a integrant de l'equip universitari de la Ramon Llull en aquesta Copa Mundial de Futbol, i res, queda dit. Gràcies i una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, Pitu. Una abraçada.
Ara mateix les 11 i 9 minuts, gairebé 11 i 10 minuts del matí, l'experiència mundialista d'en Xavi Cabezas Lago formant part, com dèiem, d'aquest equip universitari de la Ramon Llull. Seguim endavant, parlem de futbol base, perquè si ens fixem amb la preferent de juvenils, la Blanca torna a jugar fora en aquest proper cap de setmana, ho farà en partit de la cinquena jornada al camp de l'Sporting Gavà, el diumenge a partir de les 11 del matí. La Blanca que ve de perdre, curiosament, el primer partit de Lliga, i bé, en aquest cas ve d'un empat a 2, jo encara estava en el partit del canvi de led, no, ve de l'empat a 2 amb el camp de l'Amposta, que dit i fet, doncs, va ser un bon resultat. Tenim l'Isidre Gómez al telèfon. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Jo encara tenia al cap la derrota aquí amb el canvi de led. No, hi ha aquest 2-2 al camp de l'Amposta, que és, no ho vam poder comentar el dilluns, però vaja, entenc que és un bon resultat.
Segons ens va transmetre el seu entrenador, per tal com es va desenvolupar el partit, que va ser primer domini nostre, però després va tornar boig i podia haver guanyat qualsevol, bueno, diu un bon punt, pues. Que a part era el líder i que, segons comenta, no tothom guanyarà allà. O sigui, serà un lloc, un camp
d'aquests difícils. De treure pocs punts, vaja. La Blanca, com dèiem, juga de nou al camp de l'Sporting Gavà, demà, el diumenge, perdó, a les 11 del matí. I bé, Isidre, no sé qui posem més aquí.
Bueno, aviam, Ara m'estava jo mirant... Clar, és que com tants equips és complicat a vegades mirar coses.
Fer la tria, eh?
Exacte. Aquest any m'agradaria seguir també el juvenil C, que són sí? quasi tots nanos de primer any i que jo crec que ens poden donar alguna sorpresa i està per allà dalt. Ara porten dos bons partits, van golejant i crec que potser serà l'equip que ens pugi a primera divisió, el juvenil B, o el C, en aquest cas. Uh-huh. Aviam si aconseguim aquesta primera divisió de juvenils que ja fa anys que anem darrere. Continuarem, bueno, aquest equip jugarà dissabte a les 7 de la tarda a Pinsbens contra els Subirats Unió Esportiva, que és el 13 classificat, suposo que aconseguirem aconseguir els 3 punts. El dissabte a les 5 i mitja el preferent S13 jugarà al camp de l'Escola de Futbol Gavà al municipal de Can Torelló. Som els penúltims contra el nou classificat, aviam si aquests nanos comencen a anar sumant algun puntet més, n'han aconseguit 3, però bueno, crec que puntuaran, poden treure algun puntet més d'aquest camp. Continuarem amb els més preferents. L'S12A jugarà dissabte a Pinsbens a les 11:45 contra el tercer classificat, que és el DAM. Aquest serà un partit complicat. A l'altre preferent, l'S11A, també ens jugarà dissabte a les 13:20 al camp del el municipal de Pinsbens contra el Prata, que també és el tercer classificat i nosaltres som els últims. Complicat. I bueno, mirant tota l'agenda, ostres, amb 20 i pico d'equips que estan competint, només hi ha un derbi comarcal, en aquest cas, que serà el diumenge a les 12 del migdia al municipal Laietana Bonmatí contra el Ribesbenc categoria S11. I que sorprèn que tants equips que només hi hagi un derbi comarcal en aquest cas. I bueno, dir-vos que els Promeses i Pitufos estem acabant ja d'enllestir les seleccions per poder properament començar la nostra lliga social. Tenim un bon gruix de nens apuntats que volen els ratllen els 50 i pico. O sigui que això ens fa estar tenir, tot i que anem perdut perquè anem creant equips, hem creat un Benjamí, un pre-Benjamí del Consell, el Benjamí a la vida femení també del Consell, o sigui que anem perdent efectius de l'escola, però els anem pujant cap als equips més de competició. O sigui que no estem avorrits.
No, sens dubte que no. Molt bé, doncs tot això és el que hi ha, futbolísticament parlant, pel que fa als equips de la Blanca. L'Isidre ens ha fet allò, la tria d'allò més o menys destacat. Dilluns en parlem. Isidre, gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies a tothom, adeu-siau.
Gairebé un quart de 12 a la primera catalana, fent prèvia de la cinquena jornada, el Sitges, que visita demà, com dèiem, les Terres de l'Ebre per enfrontar-se amb un Tortosa Ebre que precisament ve de sumar el seu primer triomf a l'última jornada, 0-1 al camp del Sant Boià. El darrer cop que el Sitges va visitar el Tortosa Ebre, parlem de la temporada passada, va perdre 2-1. En el partit que es va jugar amb Aigua Dolça de la segona volta, el Sitges sí que va guanyar per 3-2. Per tant, parlem de resultats molt, molt, molt ajustats. El partit es jugarà, com dèiem, demà a les 5 de la tarda al camp municipal Josep Otero de Tortosa. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ara ho comentàvem així una miqueta fora de micròfon. El Sitges que encara sembla que no ha trobat la tecla en aquest inici de campionat.
No, i de fet, és que si te lo mires bé, cap equip ha trobat la tecla, perquè l'únic que ha trobat la tecla... doncs aquesta setmana no va poder jugar, que és el Viladecans,
sí, senyor.
Però els demés, tens el cas del Sant Boià, que va començar molt bé i ara porta 2 derrotes consecutives.
Sí, vull dir, el Martorell, que també està...
El Martorell està en aquesta... comença, sí. Bueno, del
comença
Martorell,
a destacar, també.
Del Martorell ja ho sabíem, sí, perquè és un equip que l'any passat va quedar a les portes. A veure, això acaba de començar. El Sitges sí que porta 2 empats consecutius a casa i una derrota fora, però jo penso que 2 empats amb equips molt complicats, que donaran molt que parlar. I és això, a partir d'ara és quan se té que començar a analitzar. És molt important el partit que jugarà el Sitges en aquest cas, en aquest desplaçament a Tortosa, és molt, molt important aquest partit, perquè començarà a veure les opcions que té aquest equip, però estem parlant d'un començament de campionat. Queda molt que camí de que caminar. L'any passat va començar molt bé i després la segona volta no va ser tan bona. Esperem que ara comenci d'alguna manera a rullar. S'espera molt d'aquest equip, s'espera més que l'any passat. De fet, no ho deien, no ho deien nosaltres, sinó ho diu tothom. El que passa és que, clar, tot això és pressió.
Sí, una miqueta la que li preguntàvem amb el Xavi Cabezas, no? Si pesa una miqueta, no?, aquesta etiqueta d'equip que teòricament ha d'estar dalt.
Això és pressió. Sí, això és pressió.
Digue-li pressió, digue-li, no sé, però en qualsevol cas...
I contra més pressió tingui al costat, pitjor.
Clar.
L'equip té que jugar, com ho jugava l'any passat, tranquil,
sí.
Passar-se-lo bé, que escoltava a Xavi Cabeza que l'important és passar-se-lo bé, que potser no s'ho passen tan bé en aquest inici de campionat, passar-se-lo bé...
Clar, possiblement perquè els resultats tampoc acompanyen.
I si l'equip se lo passa bé... Els resultats arribaran, però es té que tenir paciència, tenim un bon equip. N'hi ha molts jugadors que jugaven l'any passat i que aquest any ho donaran tot, però a veure, que tan sols s'ha perdut un partit, que al contrari potser aquest fa mal, no?, el resultat final, però lo de
sí,
més...
Per com es va produir més enllà del 4-1 amb el Camp Joliu, doncs el com, no?, vull dir, aquell quart d'hora fatídic a la segona part que va tirar per terra doncs tota la bona feina que l'equip havia fet a la primera part. En qualsevol cas, demà és un desplaçament difícil. Tortosa sempre és plaça complicada. El Tortosa Ebre ve de guanyar, com diem, el seu primer partit amb el Sant Boià. Saps que demà, que la setmana que ve ve el Viladecans aquí, per tant...
Sí, clar,
el calendari no perdona.
El calendari no perdona, sí, sí. Partit a partit i partit complicats, no? Sí, Tortosa no ha guanyat el seu camp encara. Tortosa no sap el que és guanyar el seu camp i sortirà a mirar de guanyar el Sitges. El Sitges sempre a Tortosa ha fet bon partit, potser l'ha fallat, l'ha faltat aquell plus per acabar com a mínim sumant.
Sí, aquest és el que deia el míster, no?, l'altre dia, que li està faltant allò, el saber tancar els partits.
Sí, correcte. Correcte, perquè la prova la tens en l'últim partit aquí. Si lo acabes tancant, acabes guanyant el partit, te marquen el gol quan falta 5 minuts per acabar el temps reglamentari.
Exacte. Bé, una cinquena jornada que també es porta al partit que jugarà amb el Cubelles al camp del Sant Cugat. I, Toni, si parlem de la tercera catalana, parlem del partit que jugarà amb el Sitges B diumenge a 7:45 de la tarda aquí a Aiguadols contra el Sant Pere Molanta. Molanta, que com els sitgetans s'han guanyat els seus dos partits a casa i que ve de disputar amb el partit que tenia pendent a la primera jornada al camp del Castelldefels C, partit jugat dimecres, ho tinc aquí apuntat, que va acabar amb empat a 2 i que deixa ara mateix el Molanta cinquè a la classificació amb 7 punts, per tant amb un punt més que els Sitges. Aquest Sitges que de moment ve a casa i malament a fora.
Sí, li falta alguna més a Can Contrari. De fet, si a Vegas l'equip està endullat tota la segona part i va merèixer algun
resultat. No és que fes un mal partit a Vegas, però va acabar perdent, i no és que fes un mal partit a Ribes i va acabar perdent.
No, perquè la segona part va ser superior al Ribes.
Ho va reconèixer el Raül Aroca, el míster del Ribes, que el Sitges va ser molt millor a la segona part.
Lo que li falta és això, experiència.
Sí.
Un equip més experimentat, perquè és molt jove, no? Però compte que repa un Molanta que té grans jugadors, Adri Alonso, Jan Casas, té jugadors que marquen gols.
Mira, ara mateix són els màxims golejadors. Jan Casas i Adri Alonso.
I Adri Alonso té un molt bon equip, i és un equip molt complicat. A Can Contrari no és tant com a casa, però perquè a casa juguen en gespa natural, estan més acostumats, però compte que el Sitges no pot badar i té que sortir, com surt a cada partit, perquè a mi, doncs, a l'inici de l'equip de temporada no me desagrada a casa, a fora de passar.
No sé, Toni, fins a quin punt el Sitges ha trobat a faltar els gols del Jaume Morales, que no ha pogut estar amb l'equip els dos últims partits.
És un jugador molt important.
Més que res perquè el jugador, vaja, havia marcat 3 gols.
Sí, és un jugador
els dos primers partits.
Sí, perquè marca gols, perquè és un jugador que treballa molt a davant,
sí.
És un jugador que ja coneix aquesta categoria de l'any passat i que està molt per l'equip, no? És molt disciplinat de cara al seu equip i això, no tenir una peça d'aquestes, clar, l'equip ho nota, no? I a veure si se recupera, a veure si tornem a comptar ja perquè ell estava fora, a veure si ha vingut i pot ja disposar Dani Casado d'aquest jugador i a veure si són capaços de guanyar el Molanta, que no serà fàcil.
No. Sens dubte. Partit programat per aquest diumenge a Aiguadols a 7:45 de la tarda, una jornada 5 que també ens deixa partits prou interessants com el Riu de Villa Sant Sadurní, el Cubelles B Canyelles, el Penya Jove Hortonenc, el Bas Espirall Ribes i l'Hostalets de Pierola Olivella. Parlem de bàsquet, perquè el bàsquet de Sitges intentarà demà aconseguir el que seria la seva primera victòria de la temporada. Després de la derrota la setmana passada amb el Claret, toca aquest cap de setmana la visita a l'Hospitalet per jugar davant la S, una S que de moment presenta un balanç favorable i que, recordem, en el que va ser el darrer partit de la pretemporada, es va imposar el bàsquet Sitges en un partit que es va jugar amb apinsvens. El conjunt de l'Hospitalet, però, ve de perdre contra el Sant Jordi de Rubí 74-70, partit que ha jugat demà a les 6 de la tarda al Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia de l'Hospitalet. A la primera territorial, el sènior femení que s'enfronta al Montpedrós en partit que jugarà demà a partir de 5:45 de la tarda aquí al pavelló de Pinsbens. I en hoquei patins, el Club Patí Subursitges que visita diumenge al migdia un cup Club Patí Vilafranca, que ara mateix és vuitè a la classificació, però que bé, recordem, de guanyar el seu primer partit a la pista de l'Olímpic Reus. El Subursitges, que viu ara un bon moment des de la seva condició de líder, malgrat només es porten 3 jornades. Per tant, com diu aquell, això no ha fet més que començar. Hem parlat amb Max Xeri, un dels porters del Club Patí Subursitges. La seva bona actuació dissabte passat contra el Riudoms va contribuir en certa manera a mantenir els bons registres en quant a gols encaixats.
Yo me siento muy cómodo porque tengo confianza en todo el equipo y por eso que pueda ser buen partido, porque yo sé que voy a tener una defensa, una buena defensa, con jugadores que hacen los esfuerzos y todo, y por eso estoy muy cómodo y puedo dar todo lo que puedo yo para ayudar al equipo.
¿Qué te pareció la victoria contra Riudoms? Porque quizás el Riudoms era el primer rival que un poco podía estar a vuestra altura.
Claro, es que tenía un equipazo con jóvenes de la formación de Reus, un portero que jugaba en Hockey Liga, ¿no? Era un equipazo, pero la cosa es que nosotros lo hacemos juntos muy bien y ya está. Es que no tenemos un equipo, tenemos una familia que, bueno, todos juntos, y eso hace para mí la diferencia, ¿sabes? Podemos tener jugadores muy buenos, pero al final si no lo hacemos juntos no sirve a nada.
De acuerdo. Vuestros números lo dicen todo, ¿no, Max? En este inicio de liga, 3 partidos, 3 victorias, habéis marcado 16 goles y solo habéis encajado 2.
Sí.
Y esto dice mucho un poco de la labor defensiva que está haciendo el equipo, ¿no? El entrenador insiste un poco en este aspecto, ¿no? Que sí, que es un equipo ofensivo, el Sitges, pero bueno, no hay que descuidar la defensa.
Claro, es que como te lo dije, es que lo hacemos juntos, lo hacemos muy bien y trabajamos desde junio, al fin de junio, para trabajar bien juntos, porque es un nuevo equipo y para tener los automatismos y todo, y por eso es que los partidos son controlados, ¿sabes? Uh-huh. Y no fallamos porque lo trabajamos mucho. Y por eso es que lo hacemos bien, con intensidad y todo, y ya está. Es que me siento muy cómodo con este equipo porque lo hacemos, trabajamos mucho.
De momento, y por lo que sabemos, está hablado, está pactado, una parte para cada portero.
Sí, muy bien. A mí me encanta porque el Rubén es un tío con quien me alegra estar con él y lo merece también. Es que lo hace muy bien y es una como es una competencia muy
muy sana,
muy sana, claro. Uh-huh. Claro, porque lo merecemos los dos y este tío es un buen chaval que trabaja mucho y enseña a todos que tiene el nivel también.
Uh-huh. ¿Siempre es así? Es decir, Rubén primera parte, Max segunda parte.
A ver, es que funciona muy bien.
Ya, de acuerdo. En tu caso, claro, sales un poco frío a jugar la segunda parte. No es fácil.
No, porque hemos encontrado una manera de... Yo, a mí, me encanta hacer la segunda parte porque, ¿sabes? Es cuando hay las faltas directas y todo. Y a mí me gustan los partidos intensos, ¿sabes? Y también los jugadores llegan como 2 o 3 minutos antes del inicio de la segunda parte y me calientan un poco. Y yo, durante la media parte me preparo físicamente y mentalmente sobre todo.
Uh-huh. Tienes razón.
Con la ayuda del Rubén.
Claro, la segunda parte ya es hay más faltas directas, más situaciones de bola parada. Fíjate, sin ir más lejos, el partido de Riudoms. ¿Cuántas situaciones se dieron así, eh?
No sé, 4 faltas directas, un penalti.
Sí, sí.
Y sí. Es que la cosa es que al final controlamos muy bien el partido, pero hacemos muchas faltas.
Sí.
Por tema de faltas es la cosa que tenemos que trabajar, ¿sabes?
Lo destacaba Kim en acabar el partido, en la entrevista que le hice, que quizás ese aspecto se tenía que trabajar un poco, ¿no? Creo que fueron 22 faltas las que hicisteis y ellos solo 10. Claro, la diferencia es bastante.
Claro. No, pero por el tema de... Porque son faltas, son tonterías, ¿sabes?
Explicaba Kim, perdona, Max, que un poco esto pasa por vuestra manera de jugar.
Sí, claro, exacto. Uh-huh. Sí, pero como te lo dije, es que podemos gestionar eso, ¿sabes?
Ya.
Es que son un poco tonterías, pero al final recuperamos muchas bolas y contraatacamos mucho y por eso.
De acuerdo. Bueno, de momento... Perfecto, 3 partidos, 3 victorias, primeros en la liga, pero esto solo ha hecho que empezar. Y fíjate el domingo, vais a Vilafranca con la intención, supongo, de seguir este camino.
Sí, sí, claro, sabemos que cada partido será difícil y seguimos trabajando mucho para que cada partido será fácil para nosotros, para controlar, ¿sabes? Es que nunca nos decimos que será un partido fácil. Y cada partido para mí es una final, porque si fallamos una vez, dependemos de los otros, ¿sabes?
Uh-huh. Yo ahora no lo recuerdo, pero quizá hacía bastante tiempo que no recordaba al Club Patí Subursitges ganando 3 partidos seguidos. Quizá ahora la memoria me falla un poco, ¿no? Pero es una situación bastante nueva, ¿no? Pero bueno, bienvenida sea.
Sí, claro, y no, estamos aquí, yo sigo con este club si puedo toda la vida para devolver el club a su lugar, ¿sabes? Porque tenemos mucha gente que nos ayuda y todo, y gracias a esta gente que estamos aquí. No es solo los jugadores o al Kim, es toda la gente que nos ayuda, como al Sebas, que es delegado, al Jaime, toda la junta, que nos ayuda mucho. Y por eso estamos aquí y vamos a tope por eso, gracias a ellos.
Te tocó vivir, Max, la temporada pasada una situación un poco difícil, acabaste saliendo del equipo, pero bueno, otra junta, nuevas metas, supongo, con ganas de vivir una temporada feliz, ¿no?
Exacto. No, con jugadores que tienen ganas, con un entrenador que nos escucha, que quiere subir, no, con ambiciones al final, ya está. Eso.
Muy bien, Max, pues gracias por haber atendido nuestra llamada, que vaya muy bien y mucha suerte para el domingo.
Gracias, adiós, que vaya bien.
Bé, doncs el partit que disputarà amb el Club Patí Subursitges aquest diumenge contra el Club Patí Vilafranca, a 3:15 del migdia, al pavelló d'hoquei patins de Vilafranca del Penedès. Anem acabant i posem una mica de poliesportiu. Es reprèn també aquest cap de setmana la Lliga de la Divisió d'Honor B d'en Rugby, el Rugby Club Sitges, que en partit de la segona jornada juga el seu primer partit a casa, en rebent demà el Buc, a 4:45 de la tarda. En acabant, recordem que a 7:15 jugarà amb el Sènior B contra el Cel Vilanova. A la Lliga de la Tercera Divisió Catalana de Futbol Sala, el Club Futbol Sala Sitges juga diumenge a Pinsbens contra el Futsal Sant Feliu. Partit de la tercera jornada que començarà a 7:15 de la tarda i en acabar a partir de les 8 jugarà, serà el torn per a l'Atlético Sitges, que s'enfrontarà en el seu cas al Vilanova B. I acabem amb un darrer apunt d'hoquei herba, perquè aquest diumenge el polivalent de Pinsbens juga l'equip dels Papis del Sitges Hockey Club, partit de la tercera jornada del Campionat de Catalunya, que l'enfrontarà al Pedralbes Rosso a partir de 11:15 del matí. Ara mateix, 12:15 també, recordem que ara mateix la tertúlia.